Bon dia.
Bon dia. Avui els núvols seran més freqüents.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 5 de març de 2025. A Pere Tallada han vist sortir el sol fa 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Avui encara tindrem un dia tranquil amb núvols més freqüents que ahir i poc risc de pluja. Potser podríem tenir algun ruixat, però molt petit, i seria més probable cap al vespre i cap a la nit. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta a Ràdio Capital i Ràdio i Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'atur ha baixat un 0,55% a les comarques gironines durant el mes de febrer i el territori de moment crea més de 4.600 llocs de treball. A més, hem de destacar que el Baix Empordà s'afegirà a l'ATM de Girona aquesta tardor i això serà un gran benefici per la mobilitat de la comarca. A més, hem de destacar que l'alcaldessa de Palafrugell Laura Millán assegura que les llicències d'obres al municipi es concedeixen en una mitjana de 4 mesos i mig. I també hem de destacar que hi ha hagut aquest dimarts un accident a Torroella de Montgrí que ha acabat amb 3 cotxes implicats, 2 d'ells volcats. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata, sobre les tradicionals converses de taverna que ja han començat el cicle d'enguany aquest passat mes de febrer. Però també parlarem amb el gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau, sobre la gestió forestal que s'està fent en aquest massís i també la gestió de totes les activitats que, sobretot, tindran un gran pes durant aquesta primavera i estiu. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Mariona Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia.
Saludem també la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I el Baix Empordà s'afegirà finalment a l'ATM de Girona durant aquesta tardor. Això permetrà reduir el cost dels títols multiviatge i també utilitzar diferents operadors amb un únic bitllet. Tot i la manca de pressupostos a la Generalitat, s'han anunciat millores com un inventari de parades, la renovació de concessions i noves rutes de transport en una reunió que s'ha fet en el Consell Comarcal amb diversos representants de la Generalitat. I canviem de tema perquè l'atur baixa un 0,55% a les comarques gironines durant el mes de febrer i el territori crea més de 4.600 llocs de treball, Oriol.
El mes tanca amb 167 desocupats menys, la gran majoria dels quals han trobat feina al sector serveis, que inclou l'hostaleria i el comerç. El descens de l'atur és generalitzat arreu de Catalunya. Aquí la baixada és del 0,69% i a Girona és, de fet, el territori que en redueix menys. A la demarcació, el febrer es tanca amb 30.224 persones que busquen feina.
I l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, assegura que les llicències d'obres al municipi es concedeixen en una mitjana de 4 mesos i mig. En Dani.
Doncs sí, aquesta afirmació arriba després que el Col·legi d'Arquitectes critiqués els endarreriments en la tramitació de permisos d'obra al municipi. Segons una enquesta del col·legi, es triguen 9 mesos en concedir les llicències. L'alcaldessa assegura que, quan van analitzar les dades, van veure que hi havia algunes llicències resoltes en 3 dies, però d'altres que havien trigat fins a 4 anys.
I un accident a Torroella de Montgrí acaba amb 3 cotxes implicats, 2 d'ells han acabat volcats i hi ha hagut com a mínim una persona atrapada. Els bombers van activar aquest dimarts 5 dotacions per poder retirar aquests cotxes i rescatar la persona que havia quedat atrapada. I parlem de subhastes perquè 3 immobles de l'herència dels germans Enlló de Sant Feliu de Guíxols surten a subhasta avui mateix, Carla.
El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Josep Melcio Muñoz, admet que aquest procés amb l'herència de les Enlló s'ha allargat molts anys i sembla que amb la subhasta d'avui es posarà punt i final aquest capítol del municipi.
I anem fins a l'Estartit, perquè l'entitat municipal descentralitzada també subhastarà l'anomenada Casa del Metge, Miquel.
La casa està situada al carrer Església 69, amb el passatge Epsilon. Es tracta d'un habitatge unifamiliar de dues plantes, amb dues habitacions, dos banys, una cuina, un menjador i una terrassa.
I la nova estació d'autobusos de Palamós entrarà en funcionament aquest proper 10 de març, Mariona.
L'estació està situada a la prolongació del carrer Enric Vinque i comptarà amb 7 andanes, un espai per autobús urbà i serveis discrecionals. L'objectiu és millorar la comoditat dels passatgers i reduir la congestió del trànsit al centre. L'acte inaugural tindrà lloc el 9 de març a 11:15.
I Sostre Cívic ha iniciat un nou període d'inscripcions pel projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús Terra de Mar que s'està construint a Palamós.
Les sol·licituds es poden presentar fins a l'11 d'abril a través del web oficial. L'edifici, amb 34 habitatges sostenibles, ofereix una alternativa a la compra i el lloguer amb quotes mensuals d'entre 490 i 750 euros. L'Ajuntament ha cedit el solar per 75 anys i un 25% dels habitatges es destinaran a col·lectius vulnerables. Hi haurà sessions informatives el 20 de març i l'1 d'abril.
I els tallers de cuina maridats amb vi i els tastos de vins serviran per celebrar el Vívid d'enguany, Carla.
Aquesta experiència dirigida per experts permetrà als assistents degustar 10 vins seleccionats per la seva rellevància històrica. Cada vi explicarà un moment significatiu de la denominació des dels seus inicis fins a l'actualitat, oferint una visió de l'evolució dels vins empordanesos.
I encetem la plana cultural perquè el Teatre Municipal de Palafrugell acollirà una dramatització sobre la vida de Natividad i Arces Planes, la primera alcaldessa de Catalunya, Dani.
Serà aquest divendres, 7 de març, és l'espectacle La Primera i les Mestres de la República. L'obra homenatja també les mestres republicanes i altres dones pioneres. L'actor Joan Valentí Cortés protagonitza l'obra dirigida per David Pintó. L'Ajuntament també ofereix un canguratge gratuït durant la funció.
I l'Escola Carmany de Pals celebra el seu centenari amb un any d'actes commemoratius, Oriol.
La commemoració començarà amb una marxa popular conjunta amb altres escoles centenàries de la zona. L'Ajuntament, l'Associació de Famílies d'Alumnes i entitats locals participaran en l'organització d'activitats per recordar la història i el paper de l'escola al municipi.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses perquè Junts i el PSOE han desencallat finalment l'acord pel traspàs de competències sobre la immigració a Catalunya. A grans trets, el pacte inclou la presència dels Mossos a la zona de fronteres, la gestió de les expulsions i també dels permisos de treball i de residència. Els dos partits ja han registrat una proposta de llei orgànica al Congrés dels Diputats a primera hora del matí d'aquest passat dimarts. I parlem de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una persona i n'han denunciat 46 més en el marc d'una festa rave que s'ha celebrat des d'aquest dissabte en una zona rural d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Els agents van establir control pels assistents que van anar arribant amb tota mena de vehicles i caravanes als voltants de la trobada i els terrenys situats entre les carreteres TB-2005, TP-2443 i TP-2444. L'arrestat per organitzar aquest esdeveniment és un home de 34 anys que a la tarda del dissabte es dirigir a la festa i està acusat d'un delicte d'atemptat i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Unes hores després va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat quan se'l requereixi. I tres persones han resultat ferides de caràcter lleu per l'impacte d'una pedra de grans dimensions aquest dimarts contra un tren que sortia de Ribes de Freser al Ripollès en direcció a Puigcerdà. Segons ha informat Renfe, l'ha passat a l'altura de Planoles poc abans d'un quart de vuit del vespre i l'operadora ferroviària explica que la pedra s'ha desprès. per les últimes pluges d'aquests darrers dies. Ha calgut interrompre la circulació de la línia R3 entre Ribes i Planoles per poder retirar aquesta pedra i també evacuar els passatgers que han quedat afectats. I l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha patat una exposició de fotografia de l'Institut Abat Oliva perquè en dues imatges hi apareixien dues alumnes amb vel. La mostra, que parla sobre la identitat dels joves, inclou fotografies dels 150 alumnes de segon d'ESO. La direcció del centre ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que l'exposició ja estava a punt de ser inaugurada en un espai municipal, però que el govern d'Oriols va decidir censurar-la. De fet, va ordenar al personal de l'Ajuntament que tapessin l'exposició amb unes lones. La direcció del centre va decidir acatar la decisió, perquè no quedava més remei, però van optar per traslladar la mostra a un local privat de la plaça de l'Ajuntament. La inauguració es va fer ahir dimarts a la tarda a 6:15. I com sempre, abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vila. Bon dia.
Com anem? Molt bon dia.
Em pregunto, quin temps farà avui?
Avui encara tindrem un dia tranquil, amb núvols més freqüents que ahir i poc risc de pluja. Potser podríem tenir algun ruixat molt petit, més probable de cara al vespre i nit. La temperatura no variarà gaire, o baixarà lleugerament més baixa a causa d'aquest cel més ennuvolat. Continuarem amb vent no gaire destacable de Garagal i mar de fons de Xaloc, que anirà creixent durant el dia, arribant al 1,5 metres o fins i tot 2 metres al final del dia. A partir de dijous i al cap de setmana caldrà tenir el paraigua ben a prop, vent en dies de temporal marítim i pluja força continuada. Veurem si acumulem bona quantitat de precipitació.
Doncs veurem com acaba d'establir-se aquesta previsió pel cap de setmana, tenint en compte que aquí al Baix Empordà, perquè té pinta que els carnavals de Caldes i de Llagostera aquí al Baix Empordà no ens afecten tant, però sí que ens queden els carnavals de la Bisbal d'Empordà i també el de Calonge, i veurem quin temps farà per aquest proper cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs de la previsió meteorològica. Abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem el comentari que ens porta avui Adrià Pujol.
Hola, bon dia, benvolguts oients de Ràdio Capital. Ara feia dies que no els dedicava un comentari. Mireu, pensant sobre l'Empordà, que és una de les coses que més m'agrada fer, avui era una mena de comentari bateria de preguntes. És a dir, nosaltres, empordanesos, empordaneses, tant li fa si hem nascut i si tenim 8 cognoms empordanesos, com si acabem d'arribar, és igual, això. Però sí que som una part de la població que estem sotmesa a tota una sèrie de tòpics que ens expliquen i que diuen qui som, com som i per què som com som. D'altra banda, això és comú a totes les altres zones agudes i per haver a Catalunya. Però el cas és que us volia preguntar si esteu d'acord. És a dir, esteu d'acord? No sé, amb el tòpic que diu que els empordanesos i les empordaneses són una barreja de morrieria, intel·ligència i tant se van fotisme. Sabeu per on vaig, no? Aquesta mena de caràcter una mica esmunyadís, que no els enganxes mai, els empordanesos. I esteu d'acord o què? O, per exemple, esteu d'acord amb que viviu el millor lloc de Catalunya, per no dir del món? No sé, és clar, suposo que hi haurà gent que viurà a prop del polígon industrial i que no pensarà el mateix, però en general se'ns ha penjat aquesta mena d'etiqueta segons la qual casa nostra, casa vostra és un paradís. Més coses. Esteu contents, esteu contentes de viure en aquest lloc tan bonic i a l'hora d'haver d'anar, Déu no ho vulgui, però a l'hora d'haver d'anar a l'hospital, per exemple, o a l'hora de, no sé, de ser usuaris i usuàries del transport públic, que és com a l'Empordà parlar de transport públic és com parlar d'alguna mena de llegenda. Què més? És veritat que a casa nostra es menja més bé que en la majoria d'altres llocs? Doncs no ho sé, depèn, no? No hi penseu? Depèn del preu del quilo del que tinguem ganes de menjar-nos, no? També. En fi, ja veieu que avui és un comentari absolutament recreatiu. Em feia gràcia compartir-ho amb vosaltres i espero, o desitjo, si us ve de gust, que doni peu a això, a unes quantes sobretaules que permetin aquest esport tan nostrat, que és parlar i tornar a parlar i tornar a avaluar si els tòpics que ens atenyen, els tòpics que ens representen, són veritat, no ho són, o si els hem d'actualitzar. Vinga, que vagi bé, una abraçada.
Una abraçada per tu també, i crec que això portarà alguna reflexió, com dèiem, de sobretaula. Moltíssimes gràcies, Adrià Pujol, per el comentari d'avui. I aquest passat mes de febrer va tornar a arrencar una de les activitats més consolidades al Museu de la Pesca, que són les converses de taverna. Enguany es tornen a celebrar al restaurant Can Blau de Palamós. I per parlar una mica més de l'edició d'enguany i d'aquesta activitat que està tan consolidada, ens visita el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar-te com va anar aquesta primera jornada, no?, de converses de taverna que vau celebrar aquest passat 19 de febrer, i quin tema va ser el que es va abordar?
Mira, van començar amb molt, molt bon peu i no ho teníem clar del tot, perquè mira, aquest any per primera vegada, i aquest any en farà 25, van passar les converses de taverna de divendres, que les havíem fet històricament els divendres a la tarda, les van passar dimecres. Les van passar dimecres per, bueno, assajar si potser tindríem més públic. I el resultat va ser molt bo. Va vindre molta, molta, molta gent. I el tema que van parlar va ser la pesca artesanal. La pesca artesanal des d'un punt de vista intergeneracional, perquè van vindre els Florians, els Pi, una nissaga de pescadors de Begur, i van vindre pare i fill, amb la qual teníem representat una franja temporal molt, molt important. I llavors va vindre també en Pitu Llàtzer. I va anar molt bé, va vindre força gent.
Esclar, aquesta reflexió, no, de la pesca artesanal, entenc que avui dia encara té més pes, no, amb totes aquestes restriccions que han vingut des de la Unió Europea, i parlar, no, de manera intergeneracional, és a dir, no únicament amb la generació que tradicionalment ha estat pescant, sinó amb noves generacions que s'incorporen, també sorgeix debat, no, en aquestes converses.
Sí, sí, i del tot, debat, controvèrsia. Mira, jo sí que m'agradaria dir que la pesca artesanal és un calaix desastre total, perquè estem parlant de palangres, de nanses, de peces, de xarxes, una mica... És un món immens, i és un món immens que ha desaparegut en gran part, i en queden quatre grapesqueres, les més conegudes, les Trasmall, l'Alfonso i les nanses de pop. Però a més és cert que la normativa avui en dia, bueno, interfereix molt amb tota la pesquera. Els pescadors estan molt, molt, molt cremats d'anar-se adaptant constantment a les noves normatives i a les noves maneres de fer, tant de la Generalitat, de l'Estat, de Brussel·les. I sí, sí, és un esforç de resiliència total. Que ells se'n van sortint, i van pescar.
Hi ha esperança, per tant, entenc que podem assegurar, no, que almenys en els propers anys es manté aquesta activitat a la zona. Però, és clar, suposo que també en aquesta conversa va sortir aquest debat, no, de com ha de ser el futur, no, d'aquest tipus de pesca.
Sí, aviam, els pescadors ho tenen molt clar, que els estocs són els que són, a mar i al peix que hi ha, i que hi ha moltes altres problemàtiques, parlant de contaminacions, canvis climàtics, noves espècies, i ells són els primers que tenen claríssim que ens hem de posar tots plegats les piles i fer mesures i normatives i estrictes si cal per preservar i perquè tinguem peix pels nostres nets, no? Perquè si no és un equilibri molt, molt perillós, i la ratlla és molt fineta. I els pescadors estan molt per la feina. Ara no m'estendré, però sabeu que fan vedes, estan canviant la llum de les xarxes, estan fent tot un seguit d'actuacions justament per preservar, perquè són els primers interessats.
Que són mesures que van demanar des de, per exemple, la Unió Europea en aquest darrer decret que van impulsar per mirar de fer la pesca més sostenible, però aquí a Palamós, per exemple, ja fa temps que s'estan aplicant totes aquestes mesures. Però retornem a les converses de taverna.
Sí,
perquè...
sí, perquè no acabarem mai.
Sí, perquè és
un tema expert.
Sí, exacte. però per aquells que no saben com funcionen o que ja fa 25 anys que estan en marxa, què en podem destacar, no? Quin és el funcionament de la conversa de taverna? El públic pot intervenir amb aquests ponents, amb aquestes veus expertes que visiten Can Blau per parlar de pesca?
Sí, mira, bàsicament, i us faig un resum molt ràpid, Can Blau és una taverna, com les que hi ha hagut sempre. Llavors, entorn d'una taula de taverna, juntem dos, tres, quatre especialistes, depèn del tema, sempre triem un tema relacionat amb el món de la mar, i aquesta gent, amb la seva experiència, ens van explicant les seves vivències. I estem parlant doncs, des de la vida als faros, des de la pesca de qualsevol espècie que us pugueu imaginar, qualsevol tema que està relacionat amb el mar. Llavors, aquests especialistes ens van explicant les seves vivències. Al final de tot, el públic fa preguntes, lògicament, i normalment us he de dir que ens costa molt tallar aquesta onada de preguntes, perquè és un tema molt interessant. Tenim una horeta i llavors ens fa curt. Sí que us volia dir que portem 25 anys fent això, que hem recollit més de 142 sessions, que això implica quasi 200 hores de gravació, amb 200 i escaig personatges que han anat parlant. Jo crec que les converses, si analitzem aquests 25 anys, són un tresor patrimonial, una memòria, imagineu-vos, de 142 temes explicats per especialistes, no? Mm-hmm. És un fons brutal, impressionant.
Que
poquet a poquet s'ha anat creant, i ara és un fons de referència.
Que és fantàstic, perquè es poden, vull dir, si qui vulgui remenar converses de taverna es poden recuperar. Vull dir que està prou bé aquests documents i aquestes xerrades. Esclar, m'agradaria parlar, no, de les converses que tenim properament, perquè una es farà el 26 de març i l'altra el 25 d'abril. Quins temes tractareu i quines veus expertes hi tindrem?
Sí, jo, abans de tot, Maria, m'agradaria dir-vos que sí, que qui vulgui consultar les converses de taverna les teniu penjades, entreu al Museu de la Pesca, converses de taverna, i les trobareu i podeu xafardejar el que vulgueu. Tornem, el 26 de març fem una xerrada sobre els navegants oceànics, tota aquella gent que s'ha dedicat, doncs, per motius de plaer, d'oci o professionals, a navegar pels mons. A Palamós és un enclau marítim força potent. Ens dediquem molt al món de la pesca, però també tenia gent que es dedica a navegar. Gent que ha fet no una volta, sinó dos i tres voltes al món, gent que fa sistemàticament l'Atlàntic perquè porta vaixells al Carib, o gent fins i tot que ha nascut a un barco i porta tota la vida a un barco. No? Llavors triarem tres persones amb aquestes característiques i ens explicaran les seves vivències d'estar setmanes o mesos embarcats i fins i tot sols, en solitari.
I tenim també la del 25 d'abril, que serà la següent i darrera jornada, no, d'aquestes converses de taverna, però què hi tindrem, què hi podrem trobar?
Doncs la darrera parlarem de literatura. Escriure sobre el mar és el títol, d'acord?
Ostres, molt interessant.
I llavors, bueno, serà un tema super, super bèstia, em sembla, perquè dona molt de sí, no? El mar sempre ha sigut com d'inspiració, tant de mites, de pors, d'esperança, no? De colonització, de viatge, no? Una mica tot plegat. Llavors, amb especialistes, doncs, sabeu que no fa gaire llibreria Finestres ha obert a Palamós, sí. Intentarem que vingui un representant de la llibreria, de la biblioteca, hi haurà algú, i alguna gent d'aquesta lletra ferits que ens explicaran com veuen ells o quins són els seus autors preferits, i bueno, farem una tertúlia a partir dels llibres de mar, no?
A mi el que em sorprèn és que feu aquest any 25 anys des que vau arrencar aquestes converses de taverna, i la pregunta que em sorgeix és: heu repetit algun tema? Perquè 25 anys són moltes converses i esclar, no sé fins a quin punt el mar dona per parlar, és a dir, hi ha temes diferents en totes les converses?
Potser els temes poden ser més o menys coincidents, que intentem que no ho siguin. El que passa que la Maria, la gràcia d'això és que estem parlant de l'experiència personal, dels coneixements de la gent, i com que els personatges amb el temps han anat passant, perquè penseu que al principi de tot, doncs els avis que tenien 80 anys, que l'any 2002 ens explicaven coses, malauradament, bueno, malauradament no, és llei
no,
de vida,
no hi són,
ja no hi són. Llavors hem anat canviant, i com que estem parlant de vivències i experiències, doncs mai serà una cosa repetida, no? Sempre són coses molt innovadores i molt personals.
A més, suposo que en aquests 25 anys el món del mar i el món de la pesca ha canviat.
Hem tingut la sort nosaltres de recollir la memòria d'aquesta gent que tenia 80 anys als anys 2000, d'acord? I eren gent d'una altra època. Mm-hmm. I quan dic d'una altra època, dic de gent d'abans d'un canvi tecnològic molt bèstia, que és l'arribada del plàstic i l'electrònica i els motors, d'acord? Era una manera de pescar que s'ha perdut completament. Per què? Perquè la modernització de la flota i dels sistemes de pesca ha canviat. Llavors vam tindre la sort de recuperar aquesta memòria, que segurament havia estat immutable durant segles i que en aquesta franja es va perdre. Per tant, sí, estem recuperant coses que s'havessin perdut irremediablement. Mm-hmm. Estem molt contents en aquest sentit del fruit de les converses.
Mm-hmm. Suposo que també encara hi ha algun fill, no, de pescador que potser té aquesta memòria que, de la qual parlàvem, de que són gent d'una altra època, no? I que tenen vivències d'una altra època, perquè entenc que aquesta transició no ha estat en aquests darrers anys, sobretot.
Bueno, no, ja aquesta transició ja fa 50 anys, que vam iniciar-les i torno a centrar-me sobretot en la irrupció del nylon, del plàstic, amb les xarxes i les motors. I sí, hi ha gent que encara se'n recorda, perquè el pare o l'avi els explicava històries, però el que volem és que ens expliquin les seves vivències, perquè els fills de pescadors segueixen sent pescadors i segueixen anant a mar, i llavors ens expliquen la pesca de la gamba des d'una visió completament diferent a la que ens explicava el seu pare o fins i tot el seu avi, no? Mm-hmm. I també a converses anem copsant aquestes transformacions socials i del món de la mar.
Mm-hmm. I creieu que això ha tingut un impacte, no, en la continuïtat d'aquestes converses de taverna? Estem parlant que és un cicle, no, que s'allarga en el temps, 25 anys, aquest és el 25è aniversari. Esclar, no sé si es deu l'èxit, no, a aquesta explicació del món del mar a través de vivència pròpia, o que al final aquest tema ens preocupa una mica a tots.
Bueno, aquí hi ha una doble vessant. Primer, que la gent hi va perquè és molt agradable escoltar aquesta gent que està carregada d'històries i de coneixements i de saviesa, no? si em permeteu. Però en el fons el que ens motiva encara més és que tot això queda gravat i que queda a disposició de la gent. Hi ha molta gent que està fent recerca sobre el món de la pesca que comença a tirar ja d'aquests fons, no? Mm-hmm. Té aquesta doble funció. Per un costat, poder el públic general i de manera gratuïta seure mentre es fa una cervesa o un cafè, escoltar aquests personatges que són superinteressants, però d'altra banda estem gravant i això quedarà, que és el que ens interessa, no? Seguir ampliant, com us deia, aquest tresor que és brutal, no? El lleig que ho digui jo, però no, realment però 25 anys té molt mèrit.
És cert, és cert. Doncs podem recuperar totes aquestes converses de taverna a la pàgina oficial del Museu de la Pesca de Palamós, però a més hi ha aquestes dues jornades que es faran el proper 26 de març i el 25 d'abril a Can Blau, a Palamós. Per tant, convidem, no, a la gent que hi pugui passar i escoltar una mica més, no, totes aquestes reflexions sobre el món del mar. Nosaltres donem les gràcies al tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més com aniran aquestes converses de taverna. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Potser només ens hem deixat que són a les 6 de la tarda.
Exacte, a les 6 de la tarda aquí, aquests aquí dos dies. Doncs que
perfecte,
vagi,
moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu, adéu.
I quan falta un minut per dos quarts de nou, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també, com sempre, en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de començar parlant de que el Baix Empordà formarà part del sistema tarifari integrat de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona a partir d'aquesta tardor. La gerent de l'ENS, Mariana Arjona, ho ha confirmat durant la darrera reunió de la taula de mobilitat a la comarca. La mesura inclourà les 46 línies de transport públic i suposarà una estalvi per les persones usuàries que podran fer desplaçaments sense tenir en compte l'empresa operadora. Tot i aquest avenç, el director de Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Joan Vicente, ha advertit que la manca de pressupostos de la Generalitat pot condicionar l'aplicació de noves millores del transport per planificar inversions. El Consell Comarcal ha proposat elaborar un inventari de totes les parades d'autobús per conèixer l'estat i establir prioritats d'actuació. A més, s'ha abordat la renovació de les concessions d'autobús que està prevista pel 2028. La vicepresidenta tercera del Consell Comarcal, Agnès Gasull, ha destacat que les noves adjudicacions hauran d'incorporar millores en el servei, com ja es va recollir en la moció que es va aprovar al ple comarcal durant el mes de febrer. D'altra banda, el govern català ha anunciat la posada en marxa de noves rutes de transport a l'entorn de Begur, Regencós i Palafrugell, especialment reforçades durant l'estiu, i també s'han destacat els bons resultats de les línies nocturnes entre Girona i la costa, així com els serveis express directes des de Palafrugell i Palamós fins a Girona. Finalment, s'han introduït ajustos horaris en el servei de transport a demanda Clic.cat per adaptar-lo millor a les necessitats de la ciutadania. I parlem de feina, perquè l'atur baixa un 0,55% a les comarques gironines durant el mes de febrer i el territori crea més de 4.600 llocs de treball. El mes es tanca amb 167 desocupats menys, la gran majoria dels quals han trobat feina al sector serveis. A la demarcació de Girona, el mes de febrer es tanca amb 30.224 persones que encara estan buscant feina, Oriol.
Després que Girona fos l'única demarcació que obrís el 2025 reduint atur, aquest febrer el descens de desocupació ha estat generalitzat arreu de Catalunya. I aquesta vegada les comarques gironines s'han quedat per darrere de la resta de demarcacions perquè són el territori on menys ha baixat la xifra de desocupats. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, durant el febrer hi ha hagut 167 persones que han sortit de llistes, cosa que, traslladat en percentatges, representa una baixada del 0,55%. Arreu de Catalunya aquest percentatge se situa en el 0,69%, és a dir, 2.318 aturats menys. Per demarcacions, a Barcelona la xifra de desocupats ha baixat en 1.491 persones, a Tarragona en 355 i a Lleida en 305.
I tal com explicàvem, les comarques gironines registren 30.224 desocupats.
Sí, en global, a la província aquest febrer es tanca amb 30.224 desocupats. Són 1.179 menys que l'any passat, cosa que, traslladat en percentatges, suposa un descens del 3,75%. De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis, 21.338. Al terciari el segueix la indústria, amb més de 3.300 desocupats, la construcció amb més de 2.500 i l'agricultura amb 672. Per últim, a les comarques gironines hi ha més de 2.300 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més de la meitat dels aturats, en concret el 57%, són dones. L'estadística del Ministeri també recull que de tots els que busquen feina a les comarques gironines, hi ha 2.416 desocupats que tenen menys de 25 anys.
I l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha defensat que l'Ajuntament està avançant en la reducció dels terminis per concedir llicències urbanístiques i ha assegurat que actualment es resolen en una mitjana de 4 mesos i mig. Aquesta afirmació arriba després que el Col·legi d'Arquitectes critiqués els endarreriments en la tramitació de permisos d'obra al municipi. Segons una enquesta del Col·legi, es triguen 9 mesos en concedir les llicències, Dani.
L'alcaldessa Laura Millán explica que, quan van veure les dades del col·legi, van fer una anàlisi del que es triga a aconseguir les llicències a l'Ajuntament.
Ara estem en uns 4 mesos i mig. Hi ha casos, com el que et deia, aquest de 4 anys. Què ha passat aquí? Doncs, va quedar pel que sigui l'expedient en allà. Moltes vegades no donem la resposta formal, i jo això, quan analitzàvem aquestes dades, els vaig dir, hòstia, doncs poder, el que hauríem de fer és, escolta, fer el requeriment, i així estem complint. Moltes vegades, i en algun cas, doncs és això, truques, escolta, mira, que això no acaba d'estar, no s'ajusta, no fa, no posa, perquè no ho canvies, fes un altre, no, en lloc de fer el requeriment directament formal. D'altres, pots fer un requeriment i que la persona no et contesti perquè s'ha quedat allà, perquè s'ha desdit de fer l'obra, i llavors tot això pot anar allargant, no?
L'alcaldessa ha reconegut que en el passat hi havia un tap en la tramitació, però des de l'octubre del 2023 es va incorporar una nova arquitecta municipal que ha permès millorar el control dels terminis.
Hi havia un tap, i per tant aquest tap, uh-huh, fins que no el treguis, et va sumant aquests endarreriments, no? I arribar a intentar complir aquest termini de 2 mesos per donar resposta, que no vol dir donar llicència. O sigui, de dir del moment en què entra la sol·licitud, quan és que fem el primer requeriment. S'ha de fer abans d'aquests 2 mesos. Val? Que fins ara, doncs, amb aquest TAP que hi havia, moltes vegades no s'estava complint.
I pel que fa a l'enquesta del col·legi, Millán ha qüestionat la seva metodologia i ha afirmat que no se'ls va demanar dades directament a l'Ajuntament.
Quan feu aquesta enquesta o quan recabeu aquestes dades que a l'Ajuntament no ens els han demanat, i per tant vol dir que és això, que és una enquesta, que suposo que han demanat en els seus col·legiats que et triguen a Palafrugell, no sé, no ho sé en quins termes l'han fet. Normalment quan agafes dades sols treure les puntes, jo no sé molt d'estadística, però sí que sols treure les puntes, és a dir, allò que se't dispara per món i allò que se't dispara per baix, perquè també tenim llicències que els hem donat al cap de 3 dies d'entrar a la sol·licitud.
I canviem de tema perquè un accident a Torroella de Montgrí acaba amb 3 cotxes implicats. 2 d'ells han acabat volcats i hi ha hagut com a mínim una persona atrapada. Els bombers han activat 5 dotacions per poder retirar aquests vehicles i rescatar aquesta persona atrapada al cotxe. L'accident va tenir lloc aquest dimarts, pocs minuts més tard de les 7 de la tarda, per causes que encara es desconeixen. El xoc es va produir a la carretera GI-641 en la via que connecta Torroella de Montgrí amb l'Estartit. I parlem de subhastes perquè aquest dimecres 5 de març se celebra a l'auditori del Districte Administratiu de la Generalitat a Barcelona la subhasta dels 3 immobles que formen part de l'herència dels germans Enlló, de Sant Feliu de Guíxols, que va morir sense descendència ni testament. A l'anunci oficial del Diari Oficial de la Generalitat es detalla que els edificis que es posaran a subhasta són l'antic Hotel Mediterrània, que es troba al carrer Penitència número 12 de Sant Feliu de Guíxols, i 2 locals comercials situats al número 30 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Aquests són els últims béns pendents d'adjudicar de l'extens llegat dels germans Enlló, que incloia hotels, pàrquings, habitatges i locals comercials. Carla?
El preu de sortida de la primera subhasta per l'antic Hotel Mediterráneo és de 433.000 euros. El primer local té un preu de sortida de 49.000 euros i el segon d'uns 108.000 euros. Aquesta xifra, però, es reduiria un 20% al preu de sortida d'aquesta primera subhasta en el cas que quedin deserts durant la primera licitació. Les persones interessades a comprar algun d'aquests immobles havien de presentar les seves ofertes a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Josep Melcio Muñoz, admet que aquest procés amb l'herència i els Enlló s'ha allargat molts anys i que sembla que amb la subhasta d'avui es posarà punt i final a aquest capítol del municipi. Tot i això, amb la part dels diners recaptats de la subhasta, els beneficis podrien repercutir en les entitats i organitzacions del municipi.
El que sí que hi ha és que el diner que se generi després la Generalitat està obligada a treure línies de subvenció finançades amb aquesta herència i, a més, el compromís que hi ha per part del Departament d'Economia és que es fixa molt clarament que s'ha de tenir en compte les entitats del municipi que ha generat aquesta herència intestada, en aquest cas la nostra ciutat.
Fins avui no se sabrà si hi ha ofertes pels immobles que se subhasten. Per exemple, la finca de l'antic Hotel Mediterráneo ja es va posar a subhasta, tot i que no va haver-hi ofertes per aquest immoble. Tot i això, el regidor del municipi espera que els 2 locals i aquesta finca puguin trobar una empresa o un particular privat que els hi doni una nova vida.
D'entrada, hi ha 2 locals en el carrer Jacint Verdaguer, per tant, són 2 locals que en aquest cas, doncs, si hi ha un comprador, doncs són locals comercials, per tant, que es posin en funcionament en una zona central del nucli històric de la ciutat, i en relació a l'antic Hotel Mediterrani, el que conté, doncs, és una rehabilitació i un ús, doncs, al màxim de... possible.
Aquests són els darrers immobles que queden per vendre del llegat dels germans Enlló. Tot i això, hi ha altres finques a la ciutat que ja són de propietat privada, però que no estan aconseguint reactivar, com per exemple l'antic Hotel Panorama. El consistori Ganxó es manté en contacte amb aquests agents privats per poder reactivar aquestes finques.
I seguim parlant de subhastes perquè l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit posarà a subhasta l'anomenada Casa del Metge Miquel.
L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha donat llum verda a la subhasta de la coneguda com a Casa del Metge. L'immoble, situat al carrer Església 69, en passatge Epsilon, es posarà a la venda a partir del 18 de març. L'habitatge és un dels quatre que formen un conjunt d'edificacions adossades per dues cares. Té una superfície construïda de 105 metres quadrats i una superfície útil de 90 metres quadrats. Compta també amb dues habitacions, dos banys, menjador, cuina i terrassa. El preu de taxació de la Casa del Metge s'ha fixat en 160.770 euros, mentre que el seu valor catastral és de 135.000 euros. A partir del 18 de març, els interessats tindran 15 dies hàbils per presentar ofertes, sempre per un import superior al de la taxació.
I Palamós obrirà la seva nova estació d'autobusos el proper dilluns 10 de març. Aquesta infraestructura, situada a la prolongació del carrer Enric Vinque, substituirà l'actual estació que es troba al carrer López Puigcerver, que deixarà de funcionar el mateix dia abans. Mariona.
El nou equipament comptarà amb 7 andanes, una zona específica pel bus urbà i un espai per serveis discrecionals. Entre les millores destaca una sala d'espera més àmplia i una pèrgola exterior per protegir els viatgers. La nova ubicació permetrà alliberar el centre de Palamós al trànsit dels grans autobusos i reduir la congestió. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha destacat que aquest projecte respon a la necessitat d'optimitzar el transport públic i ha recordat que el trajecte a peu fins al centre serà d'uns 7 o 8 minuts. A més, el servei de bus urbà modificarà el seu recorregut per facilitar l'accés a la nova estació. La construcció ha estat finançada per la Generalitat, mentre que l'Ajuntament ha assumit els costos dels accessos i la cessió dels terrenys. L'acte d'inauguració se celebrarà el dissabte 9 de març a 11:15 del matí amb la presència d'autoritats locals i de la Generalitat. A banda d'aquesta infraestructura, l'Ajuntament treballa en altres grans projectes com el futur Hospital de Palamós, que s'ubicarà al barri d'Esplà. El consistori ja gestiona la cessió de terrenys al Departament de Salut amb la voluntat d'iniciar les obres com més aviat millor. D'altra banda, continua la reforma del Passeig del Mar amb l'execució de la primera fase a la zona del carrer Aragó. La segona fase, corresponent a l'àmbit de costes de l'Estat, inclourà la renaturalització de l'espai.
I ens quedem a Palamós perquè el projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús Terra de Mar, impulsat per Sostre Cívic, ha obert inscripcions per nous residents. Mariona.
Fins l'11 d'abril, les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a la web oficial. Abans, es recomana assistir a les sessions informatives programades per reconèixer les condicions d'accés i el funcionament del model cooperatiu. L'edifici, dissenyat per UM Arquitectes, disposa de 34 habitatges d'entre 39 i 67 metres quadrats. Ha estat construït amb criteris de sostenibilitat i certificació verde del Green Building Council Espanya, amb materials d'alt rendiment energètic per garantir confort i eficiència. Els habitatges funcionen amb el model de cessió d'ús, una alternativa a la compra i al lloguer. Per accedir-hi cal fer una aportació inicial retornable d'entre 13.000 i 17.000 euros i pagar una quota mensual d'entre 490 i 750 euros, segons la mida de l'habitatge. L'Ajuntament de Palamós ha cedit una parcel·la de 1.000 metres quadrats a l'Avinguda Catalunya en dret de superfície durant 75 anys. Un 25% dels habitatges es reserven als col·lectius vulnerables com joves fins als 35 anys, majors de 65 anys i famílies monoparentals. Les sessions informatives tindran lloc el 20 de març a les 6 en línia i l'1 d'abril a les 5 a les Galeries Carme de Palamós.
I el Festival Vivid dedicarà un tast especial a celebrar els 50 anys de la denominació d'origen Empordà, un esveniment clau pel sector vitivinícola de la regió. Aquesta experiència, dirigida per experts, permetrà als assistents degustar 10 vins seleccionats per la seva rellevància històrica. Carla?
Una altra activitat amb gran èxit de públic són els esmorzars de forquilla entre vinyes, que ja han venut el 69% de les places disponibles. En quatre de les sessions, les places s'han exhaurit amb la venda anticipada. Aquests esmorzars esmorzars que es faran els caps de setmana d'abril comptaran amb la participació d'enòlegs de la denominació d'origen Empordà i cuiners de col·lectius gastronòmics com la cuina de l'Empordanet i la cuina del vent. Els menús estaran maridats per vins de la zona, creant una experiència gastronòmica i enològica única. El festival, que es farà del 3 d'abril al 3 de maig a diverses localitats de la Costa Brava, oferirà una 60ena d'activitats per als amants del vi i la gastronomia. Entre les propostes més singulars hi ha tastos en espais emblemàtics com el monestir de Sant Pere de Rodes i l'ermita de Sant Silvestre de Valleta. A més, el cantant Joan Dausà serà el protagonista d'un tast especial en què es combinarà música i vi en una experiència exclusiva. Pel que fa a la gastronomia, el festival ha programat una batalla de xefs organitzada pel celler Empordàlia. Dos cuiners capitanejaran equips de participants que hauran de crear tapes amb productes locals i maridar-les amb vins de la denominació d'origen Empordà. Al restaurant El Motel de Figueres també es farà un taller de cuina dirigit per la sommelier Laura Marramon, on els assistents aprendran a combinar plats i vins de manera professional.
I el Teatre Municipal de Palafrugell serà l'escenari de l'obra La Primera i les Mestres de la República, una dramatització que recorda la figura de Natividad i Arzaplanes, la primera dona que va exercir d'alcaldessa a Catalunya al municipi de Bellpart durant la Segona República. Mestra i activista feminista, Yarza va ser una dona compromesa amb la lluita per una societat més justa, igualitària i lliure. Dani.
Les entrades ja estan a la venda a palafrugellcultura.cat. L'espectacle també posa en valor el paper de les mestres republicanes que van transmetre el valor de l'educació pública gratuïta i laica, així com altres dones pioneres que van desafiar els límits de la seva època. L'obra compta amb la interpretació de Joan Valentí Cortés Nan, que potser us sonarà perquè era en Pau de la família del Super 3. També sota la direcció de David Pinto Codina Saltes i amb la coordinació tècnica d'Arnau Alcoberro. La representació forma part de la programació del Dia Internacional de les Dones a Palafrugell. A més, per facilitar l'assistència, l'Ajuntament de Palafrugell ofereix un canguratge gratuït a la sala d'estudis de Can Genís de 6 a 10 a càrrec de temps per cures. Les persones que estiguin interessades poden fer la reserva prèvia a través d'un formulari a palafrugellcultura.cat.
I nosaltres, abans de seguir amb la darrera entrevista, escoltem una mica de música amb Sexeni, Mòbil, Claus i Cartera.
Recordo el gust des vespres junts, jugant a trobar estrelles, deixant enrere la llum. Si ve de gust, torna a estar junts, una taula plena d'estrelles. Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. Núvols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot se'n fot. Sempre hi ha algú que demana la història, no queda més que tornar-la a explicar. Algú fingeix tenir mala memòria, per a sentir que ara torna a ser allà. Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. Que la resaca se la mengi la mort. De tot se'n fot, que fort. Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot se'n fot, que fort. No cal anar a festes genials d'estudiants, d'empresarials, ni anuncis d'estrellat amb
sols mòbil, claus i cartera, 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 sols mòbil, claus i cartera.
I les pluges dels darrers dies han ajudat a donar aire als boscos i als espais del massís de les Gavarres, però la gestió forestal i de la biodiversitat és una feina que entomen des del Consorci de les Gavarres. I per parlar de les últimes gestions i també les activitats que ha dut a terme l'ENS, ens visita el gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies.
Gràcies a vostè per ser aquí al Supermatí, però m'agradaria parlar una mica, no?, sobre quin és l'estat actual del massís de les Gavarres, tenint en compte, no?, que venim de 3 anys de sequera, d'una sequera molt intensa, però que les pluges d'aquest mes de febrer entenc que han aportat una quantitat d'aigua que feia falta als boscos.
Sí, exacte. Com dius, el tema és que venim d'una tendència de llarg termini de sequera. L'últim any és veritat que, sense ser res extraordinari en aquí, però sí que les precipitacions a l'últim any s'acosten en el que, doncs, per la històric climàtic que tenim, esperaríem, i per tant això fa que el bosc hagi pogut recuperar-se una mica, que per exemple altres aspectes com, no?, la cria, per exemple, d'amfibis que depenen de punts d'aigua que són estacionals i que en períodes de sequera han patit molt perquè no trobaven aigua a l'època de cria. La primavera passada, doncs, van poder tenir els punts d'aigua que van aguantar bastant de temps omplert. Aquesta primavera, a veure si també passa. Sembla que de moment portem un bon ritme, però igualment la tendència a llarg termini és que la vegetació va necessitada d'aigua i tenim uns boscos que ja ho expressen. Tenim zones on s'observa i això, malauradament, en un any en què recuperem la mitjana no se soluciona.
Per tant, entenc que ha de ploure més en aquest massís, però entenc que la gestió forestal també és important, no? És a dir, la neteja d'aquests boscos i sobretot d'aquest sotabosc, no?
Sí, és clar, com deies, ha de ploure més, però això no està a les nostres mans. Llavors, si sabem, perquè sembla que està bastant clar que la tendència climàtica és que hi haurà episodis recurrents de sequera cada X anys, com els que hem patit, el que hem d'intentar, tant administracions com els propietaris, que al final la majoria de boscos de les Gavarres són titularitat privada, doncs amb les ajudes que hi pugui haver d'administracions, preparar aquests boscos perquè puguin estar millor adaptats a la sequera, i això ho estem veient. Hi ha zones on, per exemple, pinedes de pi i pinastre que són de regenerats apareguts després d'un incendi dels anys 80, a la zona de Salrà o Girona, sobretot, veiem una gran mortalitat d'aquests arbres perquè hi ha una competència molt alta entre ells, perquè estan creixent amb una densitat més alta de la que els recursos que hi ha actualment d'aigua permeten, i en canvi en zones on s'han fet treballs de clarida i s'ha deixat una densitat d'arbres més adaptada, més reduïda, doncs amb els recursos han pogut sobreviure i tenen un millor estat sanitari. Per tant, sembla que aquest és l'únic camí on des de la nostra capacitat d'incidir podem actuar, que és doncs preparant aquest bosc perquè això, amb els recursos disponibles, pugui sobreviure millor.
Mm-hmm. I, és clar, una de les altres activitats que heu impulsat en els darrers mesos des del Consorci és la neteja i una mica també la conscienciació dels joves a l'hora d'anar a bosc. És a dir, per exemple, hi va haver alumnes de l'Institut de la Bisbal que van participar d'aquesta activitat. Entenc que aquesta tasca també és important, a part d'aquesta neteja dels boscos, que les persones respectin els espais que visiten a la massa forestal.
Clar, i tant. Bé, això és un tema que malauradament hi ha sigut sempre, perquè històricament hi ha hagut molts abocaments, però no encara que avui dia tinguem la disponibilitat de recollides de trastos dels municipis o de deixalleries o molts recursos, segueix passant i és incomprensible, no? Però és així. I bé, en aquest cas hem de dir que la proposta va ser del propi institut, que a quart d'ESO per currículum hi ha unes hores de treballs de servei a la comunitat, que en diuen, de cares a la formació de l'alumnat, no? i ens van demanar si hi havia alguna tasca que poguéssim fer a l'àmbit de l'espai natural, i els hi vam suggerir això, de dedicar-lo a retirar abocaments incontrolats que apareixen en diferents punts de l'espai natural, i els hi va semblar bé, i la veritat és que han fet una feina increïble, i els hi agraïm molt, i esperem que pels alumnes també hagi servit com a conscienciació. A part d'això, també m'agradaria dir que hi ha grups de voluntaris de diferents municipis de Gavarres que ho fan de forma voluntària, i que són un gran suport per les brigades municipals o la brigada que tenim nosaltres, que és una tasca que no s'acabaria mai, perquè l'espai natural és molt gran i contínuament van apareguent punts, i totes les brigades municipals van fent aquesta feina, però també que hi hagi ciutadania que hi col·labori, doncs és de gran valor. Abans d'això, està clar que caldria, bueno, cal feina de conscienciació perquè no passi. De totes maneres, és veritat que hi ha tipus d'abocaments que són fruit d'activitats irregulars, mm-hmm. i per tant aquests no aniran pas a la xilleria. Okay. Estem trobant, per exemple, abocaments de terres procedents de cultius de marihuana, que un cop abandonen el cultiu en cultius interiors o en alguns llocs, llavors aquestes restes les van a llançar a bosc, i clar, aquestes activitats està clar que no es canalitzaran per cap circuit legal, i aquí ja la feina llavors és compartir la informació amb Mossos d'Esquadra i intentar anar acotant d'on provenen en aquests abocaments i reduir-ho.
Mm-hmm. I per anar acabant, m'agradaria comentar, no?, també que a part d'aquesta gestió forestal, de tota aquesta feina de conscienciació que fan des del consorci i totes aquestes activitats, també hi ha una tasca de valorar i de revaloritzar els productes locals i els productors que conviuen i coexisteixen a les Gavarres. Com ho aconsegueixen des de l'ENS? Quines són les línies d'actuació? Com ho estan treballant aquest tema?
Exacte. Per nosaltres és molt important, i bueno, al final les competències que tenim som les que som, i sabeu que el sector primari, sobretot algun tipus d'activitats com la silvopastura, la pastura bosc i els ramaders en extensiu, doncs estan en una situació en què les explotacions econòmicament costa molt que siguin viables, i nosaltres malauradament no tenim la capacitat ni els recursos per canviar aquesta dinàmica, però sí que hem intentat, doncs, crear xarxa i d'alguna manera, des de la nostra capacitat d'actuar, donar-los suport i en les activitats del sector agroalimentari ubicats a l'espai natural. Des de fa un any tenim una persona que treballa en temes de desenvolupament local a l'entitat. Hem fet jornades per posar en comú, per exemple, aquests productors amb la xarxa d'allotjaments turístics rurals, perquè es coneguin els uns als altres i aquests allotjaments puguin oferir als seus hostes productes locals. Estem treballant, per exemple, amb un estand que serà sota el paraigües, un estand de productes de les Gavarres, serà present al fòrum gastronòmic, i que tots aquests petits productors que a vegades no tenen els recursos ni personals ni poden dedicar els recursos econòmics per tenir un estand per ells mateixos durant els 3 dies al fòrum gastronòmic, perquè no tenen la capacitat de cobrir totes les hores, doncs posarem aquest estand com a paraigües del consorci, i cada productor podrà venir a fer una franja horària per presentar els seus productes a tots els visitants, i aquest estant pretenem que de llavors vagi siguem present també a fires i mercats locals. I amb la mateixa línia hem tret un vídeo que ens servirà per tenir en aquest estant també, per ambientar-lo una mica i per fer difusió d'aquests productes, i que pretén això, doncs, una mica donar-los suport amb la tasca de comercialització i de promoció, que a vegades aquestes petites empreses o autònoms no acaben d'arribar-hi, i ells mateixos ens ho han transmès així, i esperem que aquesta acció els serveixi de suport.
Perquè entenc que són productors que podem trobar, no?, en tot el massís de les Gavarres. És que ara em venen al cap alguns pagesos, alguns productors, alguns que conviuen en aquest entorn, i entenc que és una manera de donar a conèixer aquests productes.
Exacte, està obert a tots els productors. Nosaltres tenim un inventari de productors de l'espai natural, fins i tot no estrictament de l'espai natural, perquè els límits de l'espai natural, doncs, diguéssim, un cop entra la plana agrícola a molts municipis ja no és espai natural protegit, i per tant tindríem només bosc i pocs productors a dintre, però hem incorporat, diguéssim, productors dels municipis membres del consorci, encara que no siguin, no tinguin l'explotació ubicada estrictament dintre l'espai natural, però sí, doncs, que operin amb uns criteris, no?, de responsabilitat ambiental i que tinguin un vincle amb l'espai natural. I per tant, tots els que en principi han pogut contactar i han volgut entrar i poden ser-hi, i els que no, si hi ha algun que ens està sentint i no li ha arribat i creu que hi encaixa, doncs estem oberts a que ens contacti i incorporar-lo.
Doncs fem aquesta crida per algun dels productors que ens estigui escoltant des d'aquest espai natural de les Gavarres, i també donar les gràcies al gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més totes aquestes darreres activitats que estan fent des del Consorci i també les que vindran també de cara a la primavera i a l'estiu. Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, a disposar.
Que vagi bé, adeu, adeu.
Adeu, adeu.
Dia encara sense pluja i amb cel variable, amb més núvols que ahir. Temperatures sense variar gaire o lleugerament més baixa a causa dels núvols. Mantindrem la mar de fons de xaloc, empitjorant al final del dia, metre i mig, pràcticament 2 metres a les últimes hores. Demà dijous encetarem un temporal de mar acompanyat de noves precipitacions.
Doncs veurem com ens afecten aquestes precipitacions al llarg del cap de setmana, recordant que encara queden dues rues de carnaval aquí al Baix Empordà, i nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet des de Ràdio Bisbal. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu.